Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Incorporar la seva policia a la llista de cossos que ja fan servir pistoles elèctriques en algunes intervencions. El ple va donar llum verd aquest dimarts a la compra de 4 dispositius que faran servir els caps de torn en situacions molt concretes. Una decisió que no agrada a Amnistia Internacional Catalunya, sobretot pels arguments que s'han fet servir per defensar l'ús de les Taser. La coordinadora de la delegació catalana de l'ONG, Ariadna Ribas, ha assegurat que no es pot banalitzar la perillositat d'aquest tipus d'armes perquè poden suposar un perill per a les persones. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Incorporar eines amb un potencial lesiu tan alt com és una Taser, i a més amb aquest discurs que considerem que és molt preocupant, que és que sembla que estem normalitzant les descàrregues elèctriques, per molts miliamperes que tinguin, que siguin baixos o alts. No és natural aplicar sobre un cos una descàrrega elèctrica.
Des d'alguns sindicats policials, en canvi, s'ha defensat la compra de pistoles elèctriques per a la policia municipal i creuen que, fins i tot, la xifra acordada es queda curta. És dijous 5 de desembre. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Dels CDRs, Jordi Ros i Ferran Jolis es querellen per les suposades irregularitats a les detencions del 23 de setembre. Així ho han anunciat avui en una roda de premsa des dels jutjats de Sabadell. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'advocat del CDR de Santa Perpètua, Carles Perdiguero, ha explicat que es van vulnerar els drets del seu client durant el trasllat a Madrid.
Un viatge que es produeix amanillat, amb els ulls tapats, i en el qual de manera constant és interrogat i preguntat sobre la seva participació en determinats fets, en el qual li fan referències constants a les seves persones estimades, a la seva família, als seus fills, i en el qual, per dir-ho d'alguna manera, s'està reconduint tota la seva actuació per tal que presti una declaració determinada.
La querella de Jolis s'ha formalitzat avui, mentre que la del sabadellenc Jordi Ros es presentarà en els pròxims dies.
Novetats en la campanya de joguines de Creu Roja Sabadell.
L'entitat ha canviat el model i ha creat una botiga perquè les famílies triïn els regals més adequats per als seus fills, un canvi que ha celebrat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
No és només donar una joguina, sinó que hi ha aquest espai que la puguin triar i aquest espai de capacitació parental i de fomentar el joc entre mare, pare i infant, que és anar una mica més enllà del que potser habitualment feien serveis socials, no? És fer aquest pas més cap al nou model que fomenti l'empoderament i l'autonomia.
En total se'n beneficiaran 1.900 nens i nenes de Sabadell, Barberà i Sant Quirze, que per primera vegada també s'afegeix Badia del Vallès.
A partir de les 2 a l'Hotel Suís us explicarem que el Centre d'Esport Sabadell estrenarà dissabte el lideratge al camp de la seva bèstia negra.
El Cornellà no ha perdut cap dels 8 partits que ha disputat contra el conjunt arlequinat. Tot i això, en roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo ha assegurat que no li preocupa que hagi fet l'equip verd en el passat i sí el Cornellà de l'actualitat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Continuem molt pendents del pas d'aquesta llevantada per territori sabadellenc i català. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Ens ho explica el Jordi Mateo des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La nuvolositat es mantindrà molt abundant en conjunt a tot el país. Al llarg d'aquest dijous només tindrem algunes clarianes al Pirineu i Prepirineu Occidental. A la resta del país, en general, molts núvols i durant la resta del dia encara alguna precipitació que, en tot cas, cada cop es farà més aïllada. Sobretot afectaran durant la propera tarda punts de la meitat sud del país. De cara al divendres hem d'esperar que la nuvolositat tingui tendència a minvar. On li costarà més serà a la meitat sud. Allà els núvols aguantaran fins a migdia i fins i tot fins llavors no podem descartar alguna precipitació feble i aïllada. A la resta de Catalunya en general predomini del sol, també acompanyat d'algunes boires que afectaran valls i fondalades de l'interior. Sobretot, atenció, perquè podrien ser una mica més persistents a ponent. I pel que fa a la temperatura, demà tendirà a recuperar-se, sobretot durant les hores centrals del dia, quan la temperatura màxima esperem que sigui una mica més alta en conjunt, tret de les zones on la boira pugui ser una mica més persistent. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del trànsit. Aquesta hora registren retencions de l'AP7 entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en direcció a Girona, segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, i també continuen a aquesta hora tallades dues vies afectades per les darreres pluges, són la BB-5301 al Montseny per Eslavissades, i també està tallada la BP-1121 a Monistrol de Montserrat, també per despreniments. I com estan afectant les pluges i altres qüestions al transport públic, ens ho explica des d'en Transmet el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs advertir els usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, la línia del Maresme, retards que poden superar els 30 minuts amb durades increment de temps de recorregut pel temporal marítim que afecta les instal·lacions. D'altra banda, la línia R3, la línia de Vic, s'ha restablert la circulació de trens entre Ripoll i Sant Quirze de Besora un cop retirat un arbre caigut a les vies, retards però que poden superar els 45 minuts. I sense deixar Rodalies de Catalunya, el sindicat CGT ha convocat aturades parcials per avui. Les properes, ara mateix, d'11 del matí a 3 de la tarda i la següent i última de la jornada, de 8 del vespre a 12 de la nit. Els serveis essencials decretats han de garantir la circulació del 40% dels trens a totes les línies de Rodalies durant les aturades. També informar que les tres línies del trambaix circulen amb les freqüències de pas alterades per la pluja. Normalitat, però, sense incidències destacables en aquests moments en metro, autobusos i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Passen pràcticament 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sobre la implantació de pistoles elèctriques a la Policia Municipal de Sabadell continua ben viva després que el ple avalés dimarts la compra dels dispositius. Amnistia Internacional Catalunya ha criticat la mesura. L'organització ha alertat dels perills que poden comportar les descàrregues elèctriques que proporcionen aquestes pistoles i avisa que es mantindran vigilants sobre l'ús que se'n faci a la ciutat. Segons recull la moció de Ciutadans i el PSC aprovada dimarts, les Taser només podran ser utilitzades pels caps de torn i en casos pau molt concrets.
Exacte, unes intervencions que a més hauran de ser enregistrades per les videocàmeres amb què aniran equipats els agents. Els grups promotors de la mesura asseguren que les pistoles elèctriques poden servir com a mètode de dissuasió, un argument que no dona per bo la coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, Ariadna Ribas. Són declaracions al cafè de la ràdio d'aquesta emissora.
Al nivell internacional es coneix com un warning, que és que tu només pel fet de treure la taser ja generes un efecte dissuasori. Això també ho podríem dir d'una arma de foc, i ens sembla impensable que en qualsevol situació un policia pugui treure una arma de foc. I per tant, com amb aquest tipus de discursos, si s'incorpora una eina ha de ser perquè el seu ús, no la seva advertència o la seva visibilització, perquè el seu ús és necessari i a més s'incorpora amb mecanismes de control, amb salvaguardes de drets humans.
Ribas també ha insistit que les pistoles elèctriques són més a prop de les armes de foc que no pas de les porres i ha advertit que poden arribar a provocar danys molt seriosos sobre les persones que pateixen les descàrregues. Per aquesta raó, la coordinadora de la Delegació Catalana d'Amnistia Internacional ha parlat de vulneració de drets.
De moment és un risc pel dret a la vida i a la salut. Un mal ús, per exemple, sobre persones menors d'edat. El dret internacional estableix que no s'utilitzin en persones que tenen malalties mentals, persones que es troben sota l'efecte de les drogues o l'alcohol, perquè l'estat de nerviosisme físic pot fer que una descàrrega elèctrica tingui un impacte molt diferent sobre aquesta persona que sobre una persona, diguem, que està en un estat de salut estàndard o sa.
Les Taser arribaran a Sabadell en els pròxims mesos. És previst que se'n comprin 3 o 4 dispositius amb un cost estimat d'entre 6.000 i 8.000 euros.
Una xifra que per al president de la secció sindical a l'Ajuntament del Sindicat de Policies Locals, de Xavier Bartrolí, és insuficient.
Al seu parell hauria d'haver una Taser per cada districte, és a dir, un total de 7. Tot i això, celebra la mesura en contra dels arguments d'Amnistia Internacional. És més, ha defensat el programa Connectats d'aquesta casa que les descàrregues d'aquestes pistoles són de baixa intensitat i que, per tant, no comporten un perill per les persones.
La descàrrega està entre 2,01 i 3,6 miliamperes. I la medicina forense, el que ha establert, o està establint, i els informes que hi ha al respecte, parlen de que perquè sigui lesiu cal superar els 50 miliamperes i perquè sigui mortal els 75 miliamperes. Vale? Llavors estem parlant que s'està aplicant entre 2 i 3,6, si són dosis o una intensitat molt, molt, molt petita, que no hi ha cap problema.
Alhora, Bartolí ha afegit que una arma alternativa a la pistola elèctrica podria ser l'esprai de defensa, com el gas pebre, que aixecaria menys recels. El cos municipal de seguretat ja havia operat amb aquest mètode anys enrere.
Notícies migdia.
Nou moviment judicial en l'operació Judas, que investiga 7 membres del CDR acusats de terrorisme, dos dels quals, recordem, són de Sabadell, Jordi Ros i Xavier Duch. La defensa del mateix Ros i també la del perpetuenc Ferran Jolis han decidit presentar una querella als jutjats de Sabadell pel tracte que van rebre els dos detinguts el dia de les seves detencions, el passat 23 de setembre. Els advocats consideren que s'han vulnerat drets humans i compten amb el reforç de diferents entitats, com ara Memòria contra la Tortura o Cristians per l'Abolició de la Tortura. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. En una roda de premsa celebrada avui mateix als jutjats de Sabadell, Xavi Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, ha explicat que consideren que entre el dia que els detenen i fins al dia del seu empresonament, els dos CDR pateixen continuades vulneracions dels drets humans, un fet que, segons l'advocat, provoca la nul·litat de les declaracions de Jolis i Ros davant del jutge.
En les vulneracions sistemàtiques tant de drets fonamentals com de drets de defensa que aquestes persones van patir i que els van portar una sèrie d'indefensions que culminen una mica en aquestes declaracions a les quals nosaltres no donem cap tipus de validesa jurídica. Creiem que en un estat democràtic i de dret no podrien tenir cap tipus de validesa jurídica perquè es van practicar en un context absolut de vulneració dels seus drets fonamentals i del seu dret de defensa.
Per la seva banda, Carles Perdiguero, advocat de Ferran Jolis, ha detallat alguns d'aquests moments en què consideren que s'ha tractat de manera injusta i desmesurada els dos detinguts.
Nosaltres interposem aquesta querella perquè entenem que la detenció del Ferran ja des del minut zero no té la validesa suficient emparada per la legalitat, en tant que no va ser assistit per lletrat en cap moment. Fins al cap de 43 hores no rep una assistència lletrada, en aquest cas d'ofici, en la qual fa una declaració entre les 12 i les 6 de la matinada. Només aquest simple fet entenem que invalida la legalitat del procediment.
Avui, doncs, s'ha presentat la querella de Ferran Jolis, una querella que qualifica els fets com a delicte de detenció il·legal, delicte contra la integritat moral, delicte d'amenaces i delicte de coaccions. La querella del sabadellenc Jordi Ros es presentarà en els pròxims dies.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
2 minuts per arribar al punt de 3 quarts. Demà divendres 6, dia de la Constitució, l'agrupació andalusa de Sant Sebastián de los Ballesteros organitza la seva seu, la tradicional trobada, per parlar de la Carta Magna i els temes d'actualitat. El president de l'entitat, Joaquín Lesmes, explica com està organitzat.
Lo hemos elegido de hacer una charla, tertulia o coloquio, como se le quiera llamar. Invitamos a todos los grupos municipales del ayuntamiento y a políticos y tal conocidos y a socios, a todas las entidades culturales de Sabadell. Y bueno, empezamos pues con una regla, ponemos a lo mejor 2 o 3 minutos cada uno, que vayan y después vuelven la réplica.
Si bé les invitacions s'han començat a cursar tard, ja han confirmat la seva assistència al grup socialista, Ciutadans i també Partit Popular.
L'objectiu és comentar els articles més polèmics o més incomplerts del text constitucional. La situació política del moment sempre surt a la conversa. Des de la incertesa, diuen, de no saber com acabarà tot plegat. La trobada acabarà amb aperitiu i vida a la terra. El mateix dia 6, la Plataforma Republicana de Sabadell ha convocat una manifestació contra la monarquia i la Constitució a 11:45 del migdia. El recorregut anirà des dels jutjats fins a l'Ajuntament. Ha de servir per demanar el dret a l'autodeterminació, amnistia, llibertat i respecte als drets fonamentals i tombar, diuen, el règim del 78. L'entitat Sabadell per la Independència, ANC, encoratja aquesta lluita, però ha manifestat que no seran a la manifestació de demà perquè asseguren que ja han passat pàgina.
El 6 de desembre, però, no només és sinònim de reivindicació, sinó que molts opten per aprofitar que és festiu i que el dia 8 també ho és per marxar de viatge. Si més no, aquesta és la sensació entre les agències consultades per Ràdio Sabadell amb motiu del Pont de la Puríssima. Amb tot, els responsables de Veuremont, Sabadell Travel i Careva Viatges constaten que el nombre de contractacions no ha crescut respecte d'anys anteriors.
Un fet que atribueixen al fet que el dia de la Puríssima hagi caigut en diumenge. Carles Carrion és responsable de Careva Viatges.
Nosaltres hem percebut aquest any que sí, l'import que destina als viatgers, als sabadellens, torna a estar similar als anys anteriors. No ha hagut una davallada ni una pujada excessiva. Però dona ànims per afrontar la nova temporada. És un termòmetre per veure que la gent continua apostant per viatjar, que continua destinant i tenint en la seva ordre de prioritats el viatge dintre del seu top 10 a l'escala de prioritats.
De nou, les destinacions estrelles són les capitals europees, també de cara a Nadal i Cap d'Any, però també altres punts de la geografia espanyola. Així ho apunten des de Sabadell Travel i Eva Vicent, de Veuremont.
Per la zona d'Europa, Disney i després per aquí Andorra.
La gent prefereix viatjar amb tren que amb avió i doncs es fan moltes escapades a Madrid, Andalusia, Granada, Còrdoba, Sevilla... Són capitals de província, principalment.
Entre les persones consultades per aquesta emissora, però, poques han escollit viatjar durant el pont. Sembla ser que l'opció triada de forma majoritària és quedar-se a casa.
Me n'aniré a Zaragoza a veure els meus avis, amb la família.
Pues me voy a Lloret con mi maridito, que está jubilado, y tenemos una casa afuera, tenemos gallinitas, las cuidamos y ya está.
No, de moment no tinc pensat res, però no sé el que pot sorgir.
Doncs segurament que em quedaré a casa o me n'aniré a passar el dia a casa de la meva filla, que viu a Castellà. Dinarem i la tarda sortirem a donar una volta i a comprar, perquè les botigues suposo que estaran obertes. Doncs em quedaré a casa, cuidant un gos. El gos de la meva filla, que ells sí que se'n van, i jo em quedo cuidant el gos.
I quedar-me estudiant a casa.
Sigui com sigui, segons les agències consultades per aquesta emissora, ja s'han contractat viatges de cara a Nadal i Cap d'Any i afegeixen que les destinacions de llarga distància són les més demanades en aquests casos.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El planeta Terra està al límit de la seva funcionalitat. Cada dia podem comprovar les conseqüències d'una emergència climàtica que segurament les institucions com la societat hem trigat massa a fer-hi front. Precisament el Vallès Occidental és una de les comarques que més contamina de tota Catalunya i a hores d'ara ja compta amb advertiments de la Unió Europea per la qualitat de l'aire.
Així és, des del Consell Comarcal del Vallès Occidental alerten que s'han de començar a aplicar mesures dràstiques per tal de revertir aquesta situació. Precisament el Consell Comarcal impulsa el projecte Boscos, que consisteix en recollir totes les fustes i material que cau de forma natural dels arbres del bosc per convertir-la en estenalles. Seguidament, aquestes estenalles es cremen i es converteixen en biomassa, una font d'energia natural. Un projecte que ja s'està aplicant en diferents institucions públiques d'algunes ciutats de la comarca. No és el cas, però, de Sabadell. Carla Rodríguez és conseller comarcal de Medi Ambient.
Ara mateix estem concentrats en que més ajuntaments de la comarca s'adhereixin a aquest servei comarcal de biomassa. Com ja he dit, a Terrassa està en marxa i Sabadell estem treballant perquè també s'incorpori. I, per suposat, Sabadell, doncs, trucarem a la porta de la regidora, el regidor de Medi Ambient, perquè s'hi sumi.
A Sabadell, però, sí que hi ha algunes propostes per intentar combatre la crisi climàtica. A l'IES Vallès han encetat el projecte Fora Brossa, on cada curs realitza petites accions per reciclar i reduir la seva petjada mediambiental.
Aquests dies, precisament a Madrid, us ho estem dient durant molts dies, s'està celebrant la COP25, la cimera que agrupa polítics d'arreu del món per trobar solucions a aquesta crisi mediambiental. Una cimera que té un clar accent vallesà i és Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que explicarà la setmana que ve, en el marc d'aquesta cimera, el projecte Vallès Circular. I també us expliquem que Creu Roja Sabadell enceta una nova campanya de joguines canviant el model. Ara les famílies podran recollir joguets pels seus infants com si fos una botiga, escollint les més adequades pels seus fills i filles. Des de l'entitat, així com des de l'Ajuntament de Sabadell, consideren que és una manera de normalitzar la participació de les famílies. En total se'n beneficiaran 1.900 infants de Sabadell, Barberà, Sant Quirze i també per primera vegada, Badia del Vallès.
Les famílies que derivades dels serveis socials participin en la campanya de joguines de la Creu Roja deixaran de rebre una bossa amb regals pels seus infants. A partir d'aquest any podran escollir quins jocs consideren que són els més adequats per la seva canalla. D'aquesta manera es garanteix el dret dels infants a jugar, però empoderant les famílies. Ho explica Carlota Egea, directora de Joventut.
A part d'empoderar les famílies, són aquestes mateixes també les que decideixen la joguina pel seu infant. Realment són els pares i les mares el que coneixen el seu fill o filla i creiem que és una forma de que realment aquests infants rebin la joguina que potser voldrien i no pas triada per nosaltres, que tampoc no acabem coneixent mai l'infant.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, també ha celebrat el canvi de model, que de moment només es farà a Sabadell, tot i que en el futur es vol traslladar a tota l'àrea d'influència de l'entitat. Les famílies podran escollir una joguina principal i dues de complementàries en funció de l'edat dels seus infants. A més, els pares i mares han participat en 8 tallers de jocs educatius.
La policia municipal ha desmantellat una plantació de marihuana amb 138 plantes al carrer Margenat, al barri d'Hostafrancs.
La plantació on també hi havia estris pel cultiu estava dins d'un establiment situat al número 39 d'aquest carrer. Quan els agents hi van accedir, van trobar dos homes de 34 i 36 anys que van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública. La intervenció va tenir lloc ahir a la nit.
Poca estona després, al carrer Les Valls, la policia també va arrestar una dona de 33 anys per un suposat delicte de desobediència i resistència als agents de l'autoritat.
Segons la versió dels agents, la dona, que es trobava a l'interior d'una botiga, estava molt alterada.
Encara una tercera detenció per part de la policia municipal en les últimes hores.
Els agents van arrestar i la tarda un home de 41 anys a la plaça Alzines a Can Deu que tenia pendent un requeriment de recerca i detenció.
9 minuts per arribar al punt de les dues. Continuem endavant. Després de l'èxit de l'estrena del documental Estem voltats de poca vergonya sobre la colla de Sabadell, la comissió promotora de la celebració del centenari del naixement d'aquest grup d'intel·lectuals sabadellencs ha anunciat un segon passí. Serà el pròxim 11 de desembre a partir de 7:45 del vespre al Cinema Imperial.
Són molts els sabadellencs que van quedar-se sense poder accedir al cinema el 27 de novembre passat. Davant d'això, la comissió 100 anys colla Sabadell ha organitzat una segona projecció per a la qual es podran reservar entrades gratuïtes a partir d'aquest migdia. Segons han informat els impulsors del documental, cada persona podrà recollir un màxim de 4 entrades gratuïtes a la taquilla del teatre principal. A diferència de la primera vegada, també es podrà reservar en línia un màxim de 4 entrades per persona a través del portal sabadellcultura.cubin.cat. Cesc Prat, membre de la comissió que n'ha organitzat el centenari, obre la porta a una tercera projecció que seria el gener.
Nosaltres ens esperàvem omplir la sala, vam agafar la gran. El que no ens esperàvem és que hi hagués el doble de gent per poder entrar, no? Per tant, ja està bé que hi hagi una segona oportunitat per tota la gent que es va quedar fora i sobretot que hi hagi el cinema, perquè un documental el que s'ha de veure és en un espai adequat com un cinema, no? Per tant, molt contents que es pugui tornar a veure i si torna a haver molta gent que es queda fora, doncs se'n tornarà a fer una altra.
Un dia abans del segon passi a Sabadell, Estem voltats de poca vergonya s'estrenarà a Barcelona. Serà a les 7 del vespre a l'Ateneu Barcelonès i tot just després hi haurà un col·loqui amb la directora de la cinta, Clara Soleil, que fa tot just una setmana va passar pels micròfons del Cafè de la Ràdio.
El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Machine Bank i la col·laboració especial de Maglari. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 79 79. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Reunions entranyables, menjars familiars, el Nadal sempre proper i sempre alegre i divertit. Mercat de la Creu Alta. El divendres 13 a les 6 de la tarda, sorteig de 25 vals de 40 euros cadascun. Participa comprant a les parades del mercat. Gaudeix dels teus. Gaudeix el teu mercat. Mercat de la Creu Alta.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Informacions més enllà de Sabadell. El ministre de Foment en Funcions i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, assegura que la pròxima reunió prevista amb Esquerra sobre la investidura es manté per al 10 de desembre.
Malgrat el malestar dels republicans per les últimes declaracions de Pedro Sánchez, que des de la cimera de l'OTAN va assegurar que les converses amb Esquerra per la seva investidura anaven bé i que qualsevol acord que es prengui serà públic i dins de la Constitució. Els republicans creuen que les paraules de Sánchez amaguen un fals triomfalisme i són una forma de pressionar-los.
El Tribunal Constitucional declara nuls els acords de la mesa del Parlament l'element que fan referència a la declaració unilateral d'independència.
La sentència és fruit d'un recurs de Ciutadans que va impugnar l'admissió d'una moció del text del 5 de juliol de 2018 que va permetre la tramitació de la moció de la CUP sobre la DUI.
L'Audiència de Barcelona reobrirà una causa per maltractaments de policies nacionals a interns del CIE de la Zona Franca al setembre de 2017.
Un vídeo publicat pel diari Ara i el digital El Diario Ponés es mostra com els agents arrosseguen i colpegen amb les porres tres interns. Segons els denunciants, els porten a dependències on no hi ha càmeres per colpejar-los més i insultar-los. El centre Irídia ha portat les imatges al jutjat, que va arxivar el cas per falta de proves. L'audiència creu que ara s'ha de reprendre el procediment i prendre declaració als policies com a investigats, així com els tres afectats, segons apunta la resolució judicial. Els tres denunciants van acabar sent deportats. Un s'ha localitzat a Algèria, mentre que els altres dos no els han trobat.
I la vaga convocada a França paralitza el país a aquesta hora.
L'aturada és generalitzada als transports, al comerç i fins i tot l'ensenyament. Els francesos es mobilitzen contra la reforma de les pensions del president Emmanuel Macron, que vol simplificar el sistema perquè cada euro cotitzat doni els mateixos drets en el moment de jubilar-se. Una mesura que podria acabar amb els beneficis pels treballadors d'algunes empreses públiques de transport. La vaga afecta les connexions amb Catalunya, sobretot les de tren, que han quedat suspeses entre 4 i 6 dies.
I un apunt de cultura, La hija de un ladrón, amb 13 nominacions dels dies que vindran amb 10 i La innocència, amb 7, són les pel·lícules més nominades a la 12a edició dels Premis de l'Acadèmia del Cinema Català.
Per primer cop, les nominacions reflecteixen un equilibri entre homes i dones, amb 40 professions de cada gènere i majoria femenina en la categoria de millor direcció. Un total de 33 títols han passat a segona volta de votacions i optaran els guardons en la gala del 19 de gener a l'Auditori del Fòrum. Els actors Anna Castillo i Oriol Pla han llegit aquest dijous els nominats en les 21 categories en un acte a l'Auditori de la Pedrera. Com a millor pel·lícula competiran 7 raons per fugir, els dies que vindran, El viatge de la Marta, Steve Only i La innocència.
Recte final del Notícies Migdia, la segona part de la novel·la policíaca Vuelo sin retorno d'Àngeles Mañas és a punt de sortir del forn. Es dirà El misterio del nicho.
La contraportada.
Sí, la primera història estava ambientada a Roma, aquesta passa a Barcelona i Barberà del Vallès. Aquest darrer és l'escenari de l'única part de la novel·la que és real. Passa al cementiri de la Romànica, en homenatge a la seva àvia, que era amb terremors allà. Mañas diu que aquesta segona novel·la ha sorgit en part a petició popular després de la primera.
La vaig escriure i la primera sorpresa va ser jo, perquè no esperava aquesta acollida d'aquella novel·la i continuaven, i m'enviaven tuites, correus, tens que fer una segona part, que això no pots deixar-ho, aquest final no pot ser, que tens que continuar, diu, bueno, pues a veure què surt, i ha sortit.
I ha sortit un llibre, Planet didàctic i que enganxa. És la intenció de l'escriptora, que reconeix que ha estat una lectora tardana.
Els personatges són els mateixos de la primera i es combinen amb històries ocultes com la Moreneta, que està amagada a la plaça Catalunya, la Torre del Rellotge del Port, l'Hospital dels Pobres, l'escultura del Petó de la Mort o saber per què a la plaça de Sant Felip Neri se li diu la plaça del Silenci. Al cap de l'Àngeles Mañas ja hi ha una tercera història que tractarà sobre el maltractament i que reflectirà llocs emblemàtics de Sabadell.
I avui acabem el Notícies Migdia parlant-vos del cantant sabadellenc Pol Cruells i la cantant Clàudia Crebutzà, que han tret un nou tema junts, L'Onada.
L'ona, l'ondara va, l'ondara, l'ona, l'ondara tomba. L'ona, l'ondara va, l'ondara, l'ona, l'ondara tomba. L'ona, l'ondara va, l'ondara, l'ona, l'ondara tomba.
Aquesta cançó pretén posar el focus sobre el drama humanitari que es viu al Mediterrani amb la mort d'emigrants que creuen el mar per buscar una nova vida a la península. Precisament la cançó està cantada en català i en algarès per crear la idea d'una cultura comuna a banda i banda del Mediterrani.
Per l'onada que m'ha de salvar, pel camí de la deriva i sense llum del far.
La intenció de Cruells i de Crebutzà és també fomentar, a través d'aquesta cançó, els donatius de l'ONG Open Arms, que treballa al Mediterrani.
L'ona l'ondara va, l'ondara, l'ona l'ondara tomba, l'ona l'ondara va, l'ondara...
Doncs amb aquesta nova proposta musical posem el punt final a l'informatiu d'avui. Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar el pròxim dilluns a la mateixa hora, a partir de 2:15. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.